Doncs benvinguts a tots els regidors i regidores en una nova sessió de ple ordinari de l'Ajuntament de Capellades. Avui, 26 de juliol de 2017, a un quart de nou, a la sala plens d'aquest Ajuntament. Començaríem amb els primers punts a l'ordre del dia. En aquest cas serien les aprovacions de les actes pendents d'aprovar, que la primera seria la ple extraordinari del 21/6/2017. Partit Demòcrata.
Perdó. No hi tenim cap objecció i ens sembla correcte.
Esquerra Republicana, el Partit Socialista.
Ens sembla correcte.
Doncs passaríem a aprovar aquesta primera acta. Vots a favor.
Queda aprovada per unanimitat.
El següent seria l'acte del ple ordinari del 28/6/2017. Partit Demòcrata.
També igual.
Esquerra Republicana.
Res a dir.
Partit Socialista.
Res a dir.
Doncs passaríem a votació d'aquesta segona acta. Vots a favor.
Queda aprovada per unanimitat. Així tu no ho diré.
Esto. Bueno, però la puc aprovar també, no? És correcte, no? Molt bé. Doncs passaríem al següent punt. Aprovació inicial del reglament d'utilització de la piscina municipal de Capellades. Bé, com ja ho vam fer saber a la comissió informativa, la idea inicial doncs, era precisament regular aquest reglament i incorporar-hi doncs, alguna novetat precisament en la gestió dels serveis que com a piscina donem, no només en els drets i deures, sinó també en alguns altres serveis. Com insistia, la necessitat de seguir regulant els diferents aspectes que depenen de nosaltres mateixos, precisament d'aquest Ajuntament, tenen que és una obligació i una responsabilitat doncs, que ja hem anat incorporant, crec que tots els governs que ja hem anat passant, i en aquest cas intentem seguir doncs, els mateixos passos com ho portem fent en aquesta legislatura. El fet de que mai s'hagués regularitzat cap reglament d'utilització de la piscina municipal tampoc s'havia debatut en ple, aprofitem precisament un d'aquests punts que també porta molts anys per regular-ne la seva utilització i servei, com la disposició, com vam explicar, distribució i utilització de les casetes vestidor, que s'englobaria també dins d'aquest reglament. En aquest cas, des de l'àrea d'esports i també des de l'equip de govern doncs, es va aprofitar per parlar-ne, ja se n'havia parlat anteriorment, i precisament doncs, per tal de regular el que ja es venia donant com una normativa anual a la piscina, més aquest nou reglament d'ús, doncs, al final la proposta era precisament un reglament d'utilització de la piscina municipal de Capellades. La idea, com s'haurà vist en els documents, és reglamentar la utilització del servei de la piscina, evidentment amb els drets i deures de tots els seus usuaris, així com també el nou procediment per a la distribució de les casetes vestidor, que a partir d'ara passarien a determinar a les persones que en poden fer ús durant la temporada a través d'un sorteig anual que servirà sempre per establir un llistat d'usuaris que en tindrien dret a ús. Aquesta llista s'estableix a partir de la concurrència pública dels que així ho vulguin, sota la normativa relativa a això i a través d'un sorteig anual, i que cada temporada de piscina, aprofitant la seva obertura, s'obriria procés de selecció per a la temporada següent. La llista d'espera, com podem pensar lògicament, s'establiria a partir del mateix sorteig que, seguint l'ordre nominal dels seus participants, també doncs, correlativament en faria la llista d'espera. La necessitat, entenem, d'aquest procediment, a més, el que fa és que sigui un procediment més transparent, en aquest cas també més igualitari, que regularitza precisament el seu ús, com qualsevol dels espais públics de l'Ajuntament, i que precisament l'objectiu que té és el repartiment dels seus serveis, doncs, evidentment és una forma legal, igualitària, i que sobretot eviti mals usos i vicis que en alguns casos doncs, es poden donar, en aquest cas, de la gestió de l'espai públic. Aquest reglament també incorpora normatives que fins ara s'aplicaven o s'aplicaven diferent. Observació, en aquest cas, també d'un dels partits de l'oposició, del Partit Demòcrata, doncs, i per acord de tots, finalment, l'edat que establim per entrar acompanyat és la de 12 anys en aquest reglament. És una de les observacions que es va fer en comissió informativa i que, doncs, recordem que en primer lloc doncs, el que s'havia fet era seguir el que hi havia, en aquest cas, fins ara, que 10 anys, i doncs, a partir d'aquesta observació i també de la consulta legal doncs, de les edats pertinents per entrar acompanyat a la piscina, doncs, s'ha cregut deixar la proposta en 12 anys. Bé, i entenem que a més la proposta que fa és millorar-ne la seguretat, en aquest cas també, i la gestió del recinte. En aquest cas, explicat el punt, donaríem pas a les intervencions de la resta de partits. En aquest cas, donaríem la paraula al Partit Demòcrata.
Bé, nosaltres agraïm que, doncs, que s'hagi acceptat alguna d'aquestes esmenes, però malgrat tot voldria explicar el nostre argumentari i l'orientació del nostre vot. Malgrat que, primer de tot, doncs, trobem positiu que hi hagi una ordenança de bon govern, en aquest cas per la piscina municipal, això en primer lloc. En segon lloc, pensem que anem tard. Entenem que la millor època per haver fet aquesta normativa, que bé, algú podria dir anem tard perquè o anem aviat, depèn de com es miri, perquè no hi ha sigut mai. Sí, però bueno, en tot cas aquest any crec que si ja hi havia aquest dia anem tard perquè estem a mes de juliol i de fet serà una normativa que a efectes pràctics tindrà vigència a la temporada de l'any 2018. Segurament la millor època per haver debatut aquesta normativa hauria estat febrer-març, malgrat que poder els regidors no estan pensant amb la piscina municipal d'estiu, sinó que estan pensant en quins actes es fan a la Setmana Santa. Però per haver-ho fet bé, entenem que s'hauria fet en aquest temps. Com també entenem que poder, i això que nosaltres hem fet alguna esmena i alguna inclosa entenc avui, però en el debat van sortint altres aspectes que nosaltres també creiem que s'haurien pogut incloure, diguéssim, perdoneu la resta de regidors de no haver-ho transmès, però a vegades les coses van sortint a darrera hora quan hi ha debat al respecte, i per tant nosaltres entenem que una normativa que regula un espai públic, que és l'espai públic més concorregut de Capellades, m'imagino que hi deu haver en aquests moments entre 1.100 o més de 1.200 abonats, si no m'equivoco, això l'alcalde o qui ho porti doncs ho sabrà més directament, però intueixo per experiència doncs, que hi ha aquest nombre d'abonats, poder hauria recalgut una mica més, insistim, una mica més de reflexió perquè sempre van sortint coses. Per exemple, quan parlem de dispositius doncs, armilla, bombolleta, poder hi ha altres normatives, però aquí sí que haurien d'haver posat, per exemple, homologats, perquè jo personalment doncs, m'he trobat que a vegades hi ha socorristes que requereixen doncs, o no requereixen amb els dispositius que veus a la piscina, no? Etc. No tenim molt clar si s'ha d'incloure o no els ràtios de socorrista, el tema de la llicència d'activitat. Un altre aspecte que caldria debatre una mica més és el manteniment de les casetes. Aquí doncs, bé, això també hauríem de debatre fins a quin punt arriba la responsabilitat o no dels usuaris. Nosaltres, com que entenem que això és una iniciativa de l'equip de govern i que molt legítimament ho voleu tirar endavant i ens sembla bé, però nosaltres en aquest sentit el nostre vot i malgrat el que li he dit jo personalment aquest dematí amb l'alcalde, però bueno, dins del Partit Demòcrata també debatem i surten altres idees. Potser, insisteixo i demano disculpes a darrera hora, però la dinàmica nostra és la que és, no pot ser una altra. El nostre vot seria abstenció, perquè entenem que és positiu que es faci aquest reglament, però li veiem algunes mancances. I la crítica sí que va en el sentit que entenem que és tard, però bueno, més val tard que mai, perquè poder amb més de 50 anys d'història d'aquesta piscina no hi ha sigut mai el reglament i ara es fa i per tant doncs, això és positiu. Res més.
D'acord.
I que quedi clar, o en tot cas a puntualitzar, que agraïm també que l'aportació que hem fet d'entre els 10 o 12 anys on s'hagi inclòs. Nosaltres entenem o enteníem que 10 anys és molt poc. La piscina, malgrat la comoditat d'algunes famílies, no és una guarderia. I per tant la funció dels socorristes és vigilar la seguretat i no tant vigilar doncs, el grup de canalla que tots sabem com són, entre els 10 i 12 anys o inclús poder més enllà, però que això és important tenir-ho clar. I per tant passar dels 10 als 12 això millora molt la seguretat d'un espai que és lúdic, és un espai per divertir-se i passar l'estona, però que també hem d'entendre i tenir molt clar que hi ha un component molt alt de perillositat. I bé, malauradament, doncs les notícies que escoltem, aquestes coses passen i passen cada temporada. Per tant, entenem que aquest pas dels 10 als 12 incrementa la seguretat i agraïm que s'hagi inclòs.
D'acord, moltes gràcies. Donaríem la paraula a Esquerra Republicana.
Bé, des d'Esquerra Republicana, tot i compartir algunes de les reflexions que s'han fet fa un moment pel portaveu del PDeCAT, nosaltres sí que votarem a favor com a membres solidaris d'aquest equip de govern. S'ha comentat això, que estem parlant d'una piscina que té una llarga història, que això que van fer els nostres avis en molts casos, i que, per tant, tots ens l'hem fet de nostra històricament i que ha funcionat històricament doncs, amb la millor de les voluntats en cada època i que el que potser era, estava bé als anys 30 o als anys 50 doncs, ja no és ja en una manera normal de funcionament al segle XXI, tot i que s'hagués fet amb la millor de les intencions. I per això un moment o l'altre s'hi doncs, ha de posar fil a l'agulla i és el que s'ha fet en aquest exercici. És veritat que tot ha anat amb una certa pressa, però també jo crec que tots en som conscients i així s'ha expressat a les comissions informatives, s'ha fet amb aquesta acceleració final precisament per aprofitar el temps en què els actuals usuaris estan en aquest microclima que s'han creat els últims anys precisament per poder optar a aquest sorteig de casetes que serà el que determinarà qui les utilitzarà l'any vinent. Podríem haver-nos estat més temps debatent i millorant el reglament, però això ens hauria fet inviable transmetre aquesta aprovació o no, està pendent de la votació, però entenem que sí que serà aprovació, no ens hauria permès transmetre-ho precisament en el moment en què són aquí. I és per aquesta raó que hi ha hagut aquesta acceleració final, com s'ha comentat, es podia fer de molt més temps segur, però que si ho haguéssim endarrerit ara no hauríem sigut a temps també. I per tant creiem que això que s'ha de tirar endavant i que això no és en cap cas un lligar-nos de peus i de mans tots a continuar millorant això en els propers mesos. Però per tenir alguna cosa aprovada, poder-la transmetre i poder fer el sorteig corresponent, tots sabem que hi ha uns terminis i així és com ha anat. I també fer la reflexió aquesta, que és un intent de regulació, de normalització, d'augmentar la transparència, de desactivar les suspicàcies que històricament hi ha hagut. Objectivament, pot haver qui digui que actualment a la piscina amb aquest tema no hi ha cap problema i fins i tot s'hi podria estar més o menys d'acord, problema no n'hi ha cap. Però sí que és veritat que és una situació poc justa per tots els que fins ara no hi poden accedir i que una manera de transparentar-ho tot i de fer-ho més, desactivar qualsevol malentès, és aconseguir un mecanisme com el que es proposa aquí, certament millorable, i crec que tots ens emplacem a millorar-ho amb el pas dels temps, però sí que un dia o altre ha de tenir el tret de sortida. I això, ja hem entès que aquest exercici de tan bo com qualsevol altre per fer-ho i que per tant no calia esperar més. Hi ha aquesta part de la política com a gestos i crec que el gest que es transmet per tothom que recolzi aquesta iniciativa, encara que sigui des de l'abstenció, el gest que es transmet és la voluntat de regularitzar situacions i per tant com més aviat es transmeti i amb més fermesa creiem que més efectiu és el gest.
Gràcies. Donaríem la paraula al Partit Socialista.
Bé, per part nostra, com han comentat els diferents portaveus, entenem que aquí s'ajunten dos problemes. Un és precisament el reglament d'utilització d'un espai municipal, com és la piscina, i que com crec que tots compartim, havent-hi reglaments i normatives, a vegades ja costa d'aplicar-les i de fomentar una bona convivència entre usuaris, per tant, en aquest sentit, nosaltres celebrem que es faci aquest reglament. I d'altra banda tenim el problema de les casetes, un tema que, si no recordo malament, ja vam preguntar l'any passat al respecte amb un ple, amb plens i preguntes, i per tant, malgrat que no ens agrada els tempos que s'estan portant amb aquest reglament, podem arribar a entendre'ls. Per tant, en aquest sentit, nosaltres hi votarem a favor, però sí que tenim un parell de qüestions que ens agradaria comentar. En el punt 5.3, en el que s'indica la prohibició d'entrar a la gent amb animals, entenem que això fa referència als animals de companyia, però s'hauria d'afegir l'excepció dels gossos pigalls i d'assistència. Entenem que aquelles persones que en fan ús els haurien de poder entrar. A part d'això, en la part de l'horari, també hem vist, quan es comenta que a partir després de Festa Major canvia l'horari, potser hauríem d'indicar també setembre, perquè si indiquem juny, juliol i agost i no indiquem setembre, sembla que quedi una mica en l'aire. El punt 4.1.1. I pel que fa al tema de les casetes, és un tema molt complex, tots som conscients de que és un problema que hem arrossegat durant força temps i serà complicat de solventar, però hi ha un punt que ens ha generat una inquietud, el punt 7.4, en el que s'indica que les casetes es podran compartir amb més usuaris. No sabem si teniu estipulat algun mecanisme per controlar aquest sistema de compartir casetes o pot arribar a donar un cert caos o tornar una mica a la situació actual del disbauxa amb el tema de les casetes. En principi, a part d'això, entenem que, com hem dit, per temps d'exposició al públic i per la voluntat de regular el tema de les casetes, podem arribar a entendre els marges en què s'està presentant aquest reglament i, per tant, en aquest sentit, nosaltres hi votarem a favor.
Bé, per una banda, evidentment, entenc tant la posició de vot a favor com l'abstenció. Crec que les dues posicions, com la de l'equip de govern, són positives i són propositives en el fet d'intentar millorar tots junts un espai públic i el seu ús. Amb els dos afegits que acaben de comentar des del Partit Socialista, doncs crec que la lògica doncs en aquest cas impera i que l'excepció dels gossos pigall, perquè sí que és cert que surt amb els reglaments de piscines, com el fet d'afegir setembre com a, diguem-ne, qüestió que dona a entendre més fidedignament el reglament i els seus horaris d'espais, doncs és més que correcte. En aquest cas el que fan és aprofundir i millorar doncs el reglament, que segur, com ja ha comentat també el representant d'Esquerra, doncs el reglament, com tot, està fet per ser millorat i per poder-se millorar anualment. Posem de nou i per primer cop un reglament, per una banda, que el que fa és estipular i reglamentar una sèrie de normes que majoritàriament sempre han estat les mateixes, menys alguna excepció, que innova per primer cop i, per tant, haurem de veure com es desenvolupa i pot ser que es desenvolupi doncs, això, amb els encerts i els no encerts que es poden donar amb els directes de qualsevol diguem-ne, qüestió nova i que, per tant, haurem d'afrontar. La idea és precisament regular-ho anualment i entenem que la fórmula segur que és millorable, segur que potser amb el temps l'anem perfeccionant. Amb el fet de compartir amb més usuaris, amb el 7.4, per una banda sí que voldria dir que no entenem el fet de les casetes vestides com un problema, sinó el que ho entenem és com un, diguem, el fet de que nosaltres tenim l'obligació de millorar-ne el seu ús, la seva distribució, no tant com a problema perquè no genera un problema social ni d'ús, sinó que el que ha generat ha sigut un ús que entenem que no ha sigut l'adequat per un espai públic. Aleshores, el que ens veiem l'obligació és precisament de posar-ho a lloc, que és precisament el que entenem tots i totes. Per això no m'agrada dirigir-me això com un problema, sinó que precisament com una de les qüestions que hem de millorar. I el fet de compartir doncs, és el que passa que ha passat sempre. I en aquest cas sí que creiem que és una, no sé si una virtut, però un factor positiu, el fet de compartir, el fet de que l'espai no sigui personificat sempre i quan doncs, la persona que en aquest cas surt a la llista vulgui, però té la possibilitat, i que precisament el fet de que el sorteig es faci anualment el que impedeix és que es perllonguin situacions de traspàs de caseta mà en mà, no? Que s'han donat en algunes ocasions, evidentment aquí no podem posar tota la gent al mateix sac, sempre parlem de qüestions i de en aquest cas minoritàries, però el que evita precisament el sorteig anual és que doncs, allò que pot haver passat en algun cas i en alguna ocasió doncs, es pugui donar, es pugui seguir donant. Entenem que qui regula precisament el qui participa de la seva caseta és la persona que ha sortit en llista dins de les 82 primeres persones, i que d'ella depèn si vol compartir o no, però se li dona la possibilitat. Per què? Perquè entenem també que ampliem la capacitat doncs, de que gent hi participi o pugui gaudir del servei. Es fa en aquest sentit. En aquest cas, una senzilla qüestió que ha comentat el PDeCAT, que és, bé, si és dels espais més concorreguts, no diríem el més, perquè sí que és cert que en 3 mesos s'hi aglutina potser la mateixa gent d'espais que durant l'any n'aglutina moltíssima, com pavelló o camp de futbol, però evidentment no treu que sigui un espai del tot concorregut. En aquest cas no m'atreviria a dir que el primer. I en referència als comentaris que s'han comentat, això, tota esmena és bona. S'ha parlat també del fet d'afegir homologats precisament amb els flotadors doncs, pels més petits, que són els que doncs, precisament es reglamenten. Entenem que també el que fa i ajuda és a millorar el propi reglament, i torno una miqueta, la finalitat d'això és posar-nos a tots a lloc i que sigui enriquit, perquè segur que d'aquí uns mesos, d'aquí un any, veurem que no ha anat tan bé o que sí ha anat tan bé, i potser ens replantegem què és el que hem de millorar i afinar entre tots. Per tant, en aquest cas, celebro que com a mínim malgrat una abstenció d'un dels partits, majoritàriament hi ha un punt de vista molt similar en el fet del que portem avui a ple. En aquest cas, no sé si acaba responent al que es comentava, sí. I si no hi ha res més, passaríem a la votació d'aquest punt de l'ordre del dia, que com dèiem és el reglament d'utilització de la piscina municipal de Capellades. Sí. Sí, 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 a més que és una qüestió que sempre es posa amb tots els reglaments de piscina, si us sembla bé, si no hi ha cap objecció.
Ja hi ha un temps d'ordenança reguladora
d'animals.
No pot prohibir que no es pigui ahir a circulir pas d'espais públics.
Doncs s'afegiria a aquesta esmena, s'afegiria als 12 anys que ja estava, s'afegiria als flotadors homologats i el del setembre a moda de... en el calendari, que està en els primers punts, aquí, fica agost i també s'hauria de fer setembre. Doncs passaríem aquest punt a votació. Vots a favor?
Vots a favor, Vila de Capellades, PSC,
Esquerra
Republicana.
Abstencions?
PDeCAT.
Passaríem al següent punt. Seria l'aprovació del conveni marc de col·laboració entre l'Ajuntament de Capellades i el Servei Català de Trànsit per la redacció d'un pla local de seguretat viària per l'Ajuntament de Capellades. Bé, se'ls va informar també en comissió informativa. Donarem la paraula a Sergi Pérez, regidor de Governació, entre altres coses.
Bueno, tal com apunta l'alcalde, això ja ho hem explicat en comissió informativa, el que aquí s'assigna és un conveni entre la relació entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de Capellades per la redacció d'un pla local de seguretat viària, val, que el que pretén és reduir la sinistralitat, si en el cas de que, bueno, sempre hi ha d'aquells punts potencialment perillosos de la via pública en un municipi. També hi ha una sèrie de compromisos per part de les dues parts, vale, que queden aquí de redactats, no cal entrar en massa èmfasi. I per anar al gra, com a part final, aquí sí que és cosa nostra, que és, hi ha un annex en el qual hi ha una proposta, vale, per tal de que l'empresa que ens farà i redactarà el Pla Local de Seguretat Viària pugui estudiar-se i fer propostes, val? Que són els punts, en aquest cas hem proposat 6 punts. Val? Us els llegeixo una miqueta per tal de, també que qui ens està escoltant i els que estan aquí presents també ho puguin saber. Un seria la zona escolar del Marquès de la Pobla, els carrers compresos entre el carrer del Carme i el passeig Miquel i Mas, la zona escolar de l'IES Molí de la Vila, que carrers compresos entre el carrer Doctor Fleming i el Call, la zona escolar també de la Mare del Diví Pastor, saps? Amb el carrer Divina Pastora i el passatge de la Cucanya. Després vindria la cruïlla entre els carrers Catalunya, Santa Dorotea i Avinguda Matías Guas. La cruïlla entre els carrers Doctor Fleming, Amador Romaní i les voltes de Casa Bas. I després tindríem tot un sector molt més ampli, que seria la zona de la Ronda de Capelló, són els carrers de la Font, de l'Alba, el Miramar, de la Miranda, Santa Anna, Lluís Companys i l'Anselm Ferrer. Bueno, ja com a últim dir-vos que això és d'on parteixen aquests punts, o sigui, això ha sigut un anàlisi previ en el qual s'ha tingut en compte aquells accidents sinistres que han hagut durant els darrers anys. S'ha tingut en compte les dades facilitades pel Servei Català de Trànsit, les que ja tenia també la policia local, i bueno, sobretot era allà on s'acumulaven més problemàtiques, on espais també a vegades són foscos, amb sortides i entrades a vies ràpides que no acaben de ser del tot segures, i bueno, la qüestió és que amb això pretenem millorar la percepció de seguretat de cara també als vianants i sobretot als vehicles també.
Afegeix un parell de cosetes, a part de que no només la percepció sinó que la seguretat en si, com deia el Sergi. En comissió informativa es va parlar a Sarrià de Ter també en la zona de Mare del Diví Pastor, no s'ha comentat però sí que l'afegíem, i la zona Tall de Conill també, com a zona que es va comentar doncs, com a incidència també del trànsit en la manera que es dona. I una de les qüestions que el PDeCAT avui m'ha fet arribar també al matí era perquè no englobàvem aquest pla a nivell sencer, no?, de població. I sí, és gairebé...
Que ha dit el Sergi, és gairebé tot el poble, només falta la resta.
Sí, el que passa que ells, està parlant precisament amb el Sergi, volen que se'ls presenti com els punts on es concentren precisament els punts més foscos en incidència o en entorn escolar. Bé, al cap i a la fi, com bé dius, acaba resumint bona part del poble, però sobretot allà bona part del poble on es detecten precisament més perills o més topades, val? En el cas de que proporcionalment amb la resta. Ho dic perquè ells centren i així ens van fer arribar precisament que la seva feina era precisament aquesta i centrar-ho així. Per tant, com deia, s'incorporava el Sarrià de Ter com a zona Diví Pastor i la zona Tall de Conill, carrer Sant Ramon, Abat Muntades, amb la zona que es comentava. En aquest cas, donaríem la paraula al Pere Cat.
No, a veure, aquí hi ha diversos elements de reflexió. És a dir, nosaltres ja ens sembla bé que es faci això, eh? I voldríem votar a favor. Voldríem. Però és que, esclar, el plantejament que aquesta empresa pugui fer doncs, en un municipi com Piera, per exemple, o Igualada, podria ser molt diferent per l'extensió. Jo la reflexió que li he fet al senyor alcalde, d'una manera gràfica, és que si agafem un plano de capellades i tots aquests carrers els comencem a subratllar amb un rotulador fosforescent, gairebé l'hem fet tot. I llavors ens estem deixant alguns punts entremig, que són algunes taques en blanc, no? Ara ens venen al cap al carrer Sarrià de Ter, que dieu que s'inclou. Nosaltres, per exemple, pensem en el mateix carrer d'Oló, que hi ha circulació i no sabem si ha de ser peatonal o no. Nosaltres ho reclamem. Pensem que hi ha un lloc perillós, que és el carrer del Pilar, amb la plaça Catalunya, en creuament amb el carrer... És a dir, amb el rec del Coronaire, per exemple, on hi ha molta canalla jugant i entren i surten cotxes de l'aparcament. Esclar, és que no queda gaire cosa més. Nosaltres, si d'alguna manera s'inclou en un punt 7 doncs aquests aspectes que acabem d'esmentar, nosaltres hi votarem a favor, perquè és que en el fons capellades no deixa de ser un cop de puny, no? Vull dir, no... Aquesta és una mica la gràcia del nostre municipi, és que el tenim molt concentrat i és més fàcil. Alguns aspectes són més fàcils de gestionar, altres són més difícils per les característiques. Però al mateix temps també tenim estudis que estaria bé que els aprofitéssim, Per exemple, jo recordo un de la Diputació de Barcelona, crec que era d'ordenació de la zona de carrer Sant Francesc, Sarrià de Ter, Capelló, tot això, que valdria la pena aprofitar-lo i extendre l'equip perquè tinguin menys feina. Possiblement aquesta empresa cobrarà el mateix al Servei Català de Trànsit, però el que hem de fer és fer un plantejament global de poble. De fet, si no ho fem així, entenem que el mateix equip de govern entraria en contradicció amb si mateix. Ho diem perquè en els pressupostos una de les vostres idees era fer un estudi del centre, de la vila, etc. etc. Si aquest estudi, pel que sigui, surt contradictori amb el que fa amb el que pot fer el Servei Català de Trànsit, doncs estem perdent temps i energies, i per tant el que entenem és que hem de portar-ho tot en paral·lel i endavant. Demanem això, si ho incloeu, o d'alguna manera es pot escriure, nosaltres hi votarem a favor. Però el que volem és aquest plantejament, perquè, insistim, el que queda ja és el resto, vull dir, no hi ha massa. I al final, un carrer amb l'altre està relacionat.
Sí, estem d'acord amb els plans. Fixem-nos per això que el pla no ve determinat pel que volem nosaltres, que també, sinó pel que ens donen. I en aquest sentit, el Servei Català de Trànsit, i si m'equivoco en Sergi ja em corregeix, el que no diu, o el que ens proposa no és fer un pla de tot el poble, carrer per carrer, sinó que el que ens ve i ens diu, escolta, nosaltres estem fent aquests plans, els estem fent en moltes poblacions, ens determineu vosaltres quina prioritat d'ordre per atacar precisament punts foscos en aquest sentit, i nosaltres ho fem. De la mateixa manera que ho feia el pla aquest de la Diputació, que evidentment estem fent servir des de que vam entrar, que determinava en certes zones, el Capelló, etcètera, etcètera, què s'hi podia fer per rebaixar la velocitat, etcètera. Més que res, perquè és molt possible que nosaltres afegiríem, no sé si és la proposta exacta, si és afegir tot el poble.
No, a veure, si no és possible, però... així, almenys... afegim el punt 7 i 8, si pot ser, sí. La zona del carrer Sarrià de Ter seria un punt 7, i un punt 8 que seria carrer El Pilar, carrer Doló. I entenem que així potser les aspiracions nostres de que s'englobi al màxim, ja no queda, és que ja no queda gran cosa més, la veritat.
Sí, el que passa que suposo que pel seu plantejament fer tot el poble significa començar a treballar carrer a carrer i zona a zona, localitzar-li nosaltres els punts negres, i això és una miqueta el que se'ns ha fet arribar.
Però fixa't, depèn de com es plantegi. Sí. Les voltes de casa vas, això condiciona el carrer Doló i condiciona... és a dir, a mi si em pregunteu personalment, jo, el regidor, crec que plaça Sant Jaume i tot això hauria de ser peatonal, perquè al final allà les voltes de casa vas algú s'hi farà mal.
Sí, sí.
Només hem d'esperar.
I que podem estar d'acord, cosa que també estem tots d'acord que això és una transició, intentar anar resolent
sí,
a poc a poc.
Sí, però entenem... És a dir, si algun dia aquest any, o quan sigui, l'equip de govern traia un estudi de com ha de ser el centre de la vila, va relacionat amb això, però també anirà relacionat, per exemple, amb el carrer Doló.
I que, evidentment, i que si cal, es tornarà a demanar un servei de les mateixes característiques. Enteneu? Perquè entenc que pas a pas el que s'intenta és anar regulant el que es desregula o el que és més difícil de tractar.
Bueno, incloem això.
No, sí, es pot incloure, evidentment. Sí.
No hi ha problema, o sigui, per incloure aquests, ja ho vam dir, o sigui, aquesta era una proposta que nosaltres fèiem, val? I que també estava oberta a
vosaltres
afegir això.
Al final és un tema de costos, que aquesta empresa, escolta, quan menys costos, millor per ells, oi? Perquè els hi pagaran...
O també és una manera, també, nosaltres també ho podem apretar. Escolta, és que aquests són els punts que han
això,
de ser sí o sí.
Per això nosaltres el que diem és dir, agafem també els estudis que hem fet la Diputació, que ens va fer, però al final és un històric i tu ho pots modificar o no, però que almenys serveixin per alguna cosa, perquè si no, al llarg del temps tindrem diferents estudis que estaran allà a l'arxiu municipal, que potser seran contradictoris entre ells. Jo no vull dir... el millor un pot ser contradictori i després al final l'Ajuntament triarà el que cregui més convenient, però si podem anar alineant tot el que tinguem, doncs són esforços que ja s'han pagat i que ja s'han fet. I us demanaríem que almenys inclogueu això i llavors hi votarem a favor.
D'acord. Sí. Donaria la paraula, ara resolem, ara donaria la paraula a Esquerra Republicana.
Bé, Esquerra Republicana, com el PDeCAT, hi volem votar a favor i nosaltres ens comprometem que sí que hi votarem a favor. Entenem que des de la regidoria, els contactes que s'han fet en el Servei Català de Trànsit, ells determinaven que es fes una acotació, que es fes una limitació d'espais potencialment més perillosos. No és tant un pla d'ordenació del trànsit com un pla estricte de seguretat viària i, per tant, de reducció de punts conflictius o de punts negres, en origen, en intenció. Si després va creixent, doncs també ens sembla fantàstic. Jo crec que tots som conscients que hi ha força més punts negres que els que hi ha aquí. Crec que dir que això és gairebé tot i que després queda la resta tampoc és gaire exacte. Tots sabem que hi ha espais força més, força grans que queden fora d'aquest planejament. Per tant, bé, nosaltres votarem a favor de qualsevol mesura que millori la seguretat viària. La seguretat viària ha estat històricament un dels temes que Esquerra Republicana ha anat traient tant a govern com a oposició, mirant doncs això, operacions de planificació general, però també operacions més micro, més de cirurgia petita. I, evidentment i conseqüentment, votarem a favor. Si això ha de ser que ho ampliem ara, si això ha de ser que exigim el compromís de que ara fem un per aquests espais i pactem un per uns altres espais properament, una mica el format ens és... bé, creiem que no és el més rellevant. Per tant, un, votarem a favor. Dos, després sí que... Bueno, no ho solem fer, no per res, sinó perquè no se'ns acut. Però en aquest cas sí que voldria precisament reconèixer la feina del nostre company de govern, del regidor Sergi Pérez, perquè per les característiques intrínseques de les regidories que porta, sempre és unes regidories de reacció, que sempre passen coses i s'ha de reaccionar, i això normalment dificulta poder pensar, poder planificar, poder fer feines d'aquestes de demanar assessorament més a llarg termini. I bé, diguem que sense fer més floretes de les estrictament necessàries, perquè tothom ha intentat planificar quan ha estat aquí, però sí que en aquest cas concret creiem que és de justícia reconèixer-li aquesta visió i aquesta insistència, de la qual jo crec que tots en som, diguem-ne, coneixedors. Així com el tema de la piscina ha anat de pressa, doncs això ha anat de pressa per sort i per la insistència del nostre company de govern.
D'acord. Moltes gràcies. Donaria la paraula al Partit Socialista.
Sí. Bé, com saben, el nostre grup és especialment sensible als temes relacionats amb la mobilitat, perquè per garantir que tothom pugui desenvolupar les seves activitats quotidianes o simplement per aprofitar l'àmplia oferta cultural, social i esportiva que tenim a la vila, doncs hem de garantir que tothom hi pugui arribar, no? Hem de garantir el dret a la mobilitat. El nostre grup, tant el pressupost del 2016 com el del 2017, i repetirem el del 2018, hem demanat que s'impulsi una xarxa d'itineraris accessibles i segurs als equipaments educatius, cívics i esportius, per garantir això que dèiem, el mínim del dret aquest a la mobilitat. Pel pressupost del 2017, i ho vam mencionar al ple de fa no gaires setmanes, diguem, un estudi de vialitat per millorar l'ordenament del trànsit. I també comentant-ho abans, crec que fins i tot amb alguna comissió informativa també havien comentat per experiència professional i també política a altres àmbits de l'existència d'aquesta línia de subvenció que l'Ajuntament d'Igualada ja va aprofitar en el seu moment de plans locals a grans ciutats. Bueno, primer van començar per les grans ciutats i després van anar baixant. També en el debat del Pla d'Igualtat els vam demanar que si podien avançar algunes de les actuacions en el tema dels camins escolars o de la seguretat viària, el tema, la paraula, si no vaig equivocat, era urbanisme feminista o semblant al terme. Per tant, és evident que amb això doncs, celebrem aquesta iniciativa i que el govern municipal hagi entomat aquest tema. Som coneixedors que es tracta d'un conveni marc, és a dir, deu ser molt semblant al d'aquí que el de Piera, que el d'Igualada, i que el resultat doncs serà molt semblant al que explica la guia de plans locals de seguretat viària del Servei Català de Trànsit. En tot això sí que demanar alguns suggeriments o precs. I a part que ho comenta el manual, però crec que també és evident, a part de les accions físiques, ja sigui doncs, a posar reductors de velocitat, ampliar voreres, etc., o de gestió, canvis de sentit, que em sembla que alguna comissió informativa comentava que s'havia estudiat, també incloure mesures de control, ja sigui de control de drogues o control d'alcoholèmia, que se n'estan fent, però també planificar-les, algun tipus de campanya informativa i també formació a l'àmbit escolar. Creiem que els bons hàbits com a vianants i ciclistes han de, diguem, des de ben petits, si pogués ser. I això també a títol informatiu, doncs, el Servei Català de Trànsit disposa de molt material gratuït a disposició. Es comenta que hi ha un comitè de seguiment, demanem, si pogués ser, ser-hi, a part que hi hagi representants del comerç, AMPAs i etc. I també preguntava quan preveuen constituir-lo, que hauria de ser doncs, els primers passos, diguem, abans de redactar el pla. Donat que parlem de seguretat, doncs, si tenen previst convocar alguna nova sessió de la Junta de Seguretat Local. També, no sé si hi ha la possibilitat, el manual no ho comenta, però per què no preguntar si hi ha la possibilitat que ajudin el municipi a gestionar el trànsit en moments d'arribada de molta gent? Penso en la Festa Major, al Mercat Figater, moments que arriben vehicles i doncs, gestionar aquells moments una certa tensió. I l'altre, doncs, evidentment, el pla serà una guia i, per tant, això s'ha de traduir als pressupostos i que, evidentment, doncs, en el moment que estigui redactat, doncs, que això es tradueix als pressupostos. Doncs, finalment, repetir i felicitar doncs, per aprofitar aquesta oportunitat i anunciem el nostre vot favorable. Moltes gràcies.
D'acord. Has esmentat algunes qüestions que potser són més de la comissió informativa o hi ha algunes preguntes que bé, eren vàries o com a anàlisis entenc que podem anar desenvolupant en altres sessions o ho dic perquè ja, no sé, ha quedat com una anàlisi més global, em dóna la sensació. En aquest cas hi havia el fet de la proposta de PDeCAT d'incloure la zona del carrer Dolor Casabàs. Entenc...
Sí, jo entenc que si la resta de... Sí, això. Seria Pilar, Rec, a plaça Catalunya, per a Bernardí, i enllaçat amb Dolor, que també s'enllaçaria amb una altra proposta que ja hi havia, i després hi havia també la Divina Pastora amb Sarrià de Ter, que també és una proposta que va sortir també de comissió informativa. Bé, jo sincerament, si la resta de l'equip de govern no li veu inconvenient, que jo no li veig, és proposar més punts a millorar. Per tant, jo estic completament d'acord a posar-los. I sí que és veritat que tot el que ara s'acaba de dir del PSC sí que són molts punts. Jo la veritat que estaré content de tenir-vos a aquesta futura comissió de seguiment per això mateix, per treure tota aquesta informació, tot aquest sub que teniu en aquesta matèria. I bueno, pues, que es vegi plasmat en els carrers de la nostra vila.
Entenc que el punt que parla d'un grup de seguiment, parla de representants polítics, ens unem en aquest cas tots doncs, per convidats, en aquest cas, doncs, el que es faria en aquest grup de seguiment.
Això pot ser la mateixa comissió informativa, no? Per operativitat.
Bueno, quan...
Hi ha tècnics i policia local, eh? Hi ha altres... En tot cas, entenc que ficar representants polítics, si donem, en aquest cas no sé si s'hauria d'afinar més, però ens donem tots els grups per interpel·lats en aquesta representació. I el PSC, puc comentar?
Bé, simplement volia afegir que potser, ara que estava parlant d'afegir aquestes zones, crec que ens hem deixat una zona que pot ser interessant, que és la zona del poliesportiu. És una zona per on passa també força canalla, i és un tros, sobretot la part de l'avinguda de Matías Guaix.
Sí, eh?
S'agafa certa velocitat.
Jo una miqueta agafant la ressenya, l'anàlisi que ha fet l'Àngel, Segurament ens podríem anar allargant aquesta llista, eh? I segurament torna a ser un punt negre com en podrem trobar d'altres. El que s'ha intentat és prioritzar una sèrie de punts, es pot posar, veurem quina és la resposta també del Servei Català de Trànsit, perquè potser ens diu, mira, escolta, doncs agafo aquest i aquest, però bé, entenc, eh? Més que res perquè ens podem passar incloent altres zones, la podem afegir, però l'ordre de prioritat en aquest cas, doncs, aviam quin és el que ens donen.
No, és per dir, zones on habitualment hi ha la nostra canalla que sí, és aquests punts que més fan patir.
D'acord, doncs incloent aquestes propostes i donant per ja finalitzades les intervencions, passaríem a l'aprovació d'aquest punt, aprovació, no? Votació, perdoneu. Per tant, vots a favor.
Queda aprovat per unanimitat.
Passaríem al següent punt de l'ordre del dia, que seria el conveni entre el Consell Comarcal de l'Anoia i l'Ajuntament pel desenvolupament del programa de captació d'habitatge social. En aquest cas, donaríem la paraula a la regidora Adela Morera.
Bé, el que fa el conveni és precisament dotar d'eines l'ordenança reguladora que ja vam aprovar en un parell de plens passats i en la que tots vam estar-hi d'acord. I el que regula precisament és el programa d'inspeccions per la captació d'habitatges socials. El que pretén és que totes aquestes inspeccions es duguin a terme des dels serveis tècnics del Consell Comarcal. És això.
Repetir, bueno, això també tenia una partida pressupostària que es va plasmar en el consegüent pressupost. Donaríem la paraula al Partit Demòcrata.
Des del Partit Demòcrata hi votarem favorablement. Nosaltres pensem que qualsevol acció que vagi encaminada a facilitar o ajudar especialment a la part de la població més vulnerable per tenir un accés a l'habitatge, per nosaltres és positiu. Per tant, el que volem subratllar és que aquesta és, al nostre entendre, la manera correcta de fer les coses, de fer-ho de manera ordenada, de fer les coses de manera legal, i de fer les coses amb igualtat tant de drets com d'obligacions. I per tant, perquè això sigui així, l'administració ha de crear els mecanismes per fer-ho possible. I entenem que és aquesta la manera i no cap altra. I per tant, qualsevol altra, diguéssim, tentació de simpatia de fer-ho d'altres maneres, nosaltres seguirem insistint en que no hi estem d'acord, ho seguirem posant sobre la taula si cal, per tal de garantir que tots els capelladins tinguin els mateixos drets, sí, però també les mateixes obligacions. I per tant, nosaltres avui, amb aquest conveni, hi votarem favorablement.
D'acord, gràcies. Donaríem la paraula a Esquerra Republicana.
Bé, Esquerra Republicana també hi votarà a favor. Tal com ha dit la regidora de la Morera, al capdavall es tracta de dotar-nos d'eines, eh? No només d'intencions, ni de bones paraules, ni de ganes d'arreglar problemes amb, diguem, amb més bona voluntat que capacitat executiva. En el seu moment ja vam planejar com fer front al tema de l'habitatge social, però és evident que, doncs això, que som una administració de les dimensions que tenim, que no tenim els serveis tècnics dimensionats per segons quines accions volem fer, i com que no volem renunciar a fer aquesta feina que ens pertoca com a ajuntament preocupat per aquest tema, doncs ens dotem d'eines, i aquesta segona part que també ha sortit, i també ha sortit en el Parlament del regidor socialista quan parlàvem dels temes de mobilitat, ens hem de dotar d'eines i després les hem de dotar pressupostàriament. Eh? Doncs aquí aprovem un conveni i després tenim dotat pressupostàriament les accions a les quals ens obliguem per conveni que pagarem perquè realment siguin efectives. I és en aquest sentit que especialment votarem a favor, perquè entenem que és una mesura pràctica, eh? Una mica en la línia del que s'ha dit també fa un moment per altres regidors de l'oposició.
Gràcies. Donaríem la paraula al Partit Socialista.
Bé, per part nostra també votarem a favor. Entenem que, com s'ha comentat, és un conveni que està destinat a dotar-nos d'una eina més per poder fer front i intentar donar solució a la problemàtica de l'habitatge que estem
que està patint la nostra societat a dia d'avui. Per tant, tots els convenis, eines i demés que puguem tenir per fer front a aquesta problemàtica que prou greu és, per part nostra benvinguda sigui.
D'acord. Bé, ressaltant aquest cas que, com bé ha dit ara precisament el Partit Socialista, doncs, aquesta és una qüestió que afecta a tot el país, més enllà fins i tot del que ens imaginem, que celebrem seguir complint mocions aprovades en aquest mateix ple, mocions que precisament ens obligaven, i així doncs, era, doncs, ja que es votaven favorablement per part de tots els regidors, que ens obligaven a fer accions, i seguim fent accions precisament per poder tenir, disposar i treballar en aquesta direcció des dels últims 2 anys, que crec que precisament en aquest cas també l'àrea, tot i la dificultat de la qüestió, doncs, segueix fent passos, i crec que també, a més, celebrar-ho perquè el segueix fent amb el beneplàcit i amb l'acord de tots els partits que estem aquí representats. Seguim creant mecanismes, esperem tenir-ne més, esperem tenir-ne de millors, i que, doncs, tot allà on no arribem com a viles, no?, i amb les dimensions que, com bé també s'ha dit, dimensionals que, de les eines que tenim, doncs se'ns puguin seguir fent arribar encara més eines per poder trobar solucions i precisament dissoldre qualsevol conflicte social d'aquestes característiques. En aquest cas, passaríem a votació d'aquest punt. Vots a favor?
Queda aprovat per unanimitat.
Passaríem al següent punt de l'ordre del dia, que en aquest cas seria l'aprovació de festes locals per l'any 2018. Bé, a la comissió informativa se'ns va traslladar, doncs, que la proposta, i en aquest cas tampoc no hi va haver, diguem-ne, cap esmena en aquest sentit, dels festius per l'any 2018, la proposta era el 6 de febrer, que seria dimarts de 2018, Santa Dorotea, i el dijous 16 d'agost, diguem, coincidint amb la festa major de Capellades. En aquest cas, no sé si el Partit Demòcrata vol afegir alguna cosa.
No, per la nostra banda ens sembla correcte.
Esquerra Republicana. Partit Socialista.
També votem a favor.
Doncs passaríem aquest punt a votació. Vots a favor?
Queda aprovat per unanimitat.
Següent punt de l'ordre del dia seria donar compte al ple decret d'alcaldia 2017/349, de substitució, en aquest cas, doncs, a secretaria, per Montserrat Valencia Trull, que, doncs, la data del 12 de juliol del 2017, doncs, va substituir les funcions de secretaria. Si algun partit vol afegir alguna qüestió, passaríem al següent, que també donaria compte del ple al decret d'alcaldia 2017/350, llista definitiva d'inclosos i exclosos del Pla d'Ocupació Local 2017. En aquest cas, com es va comentar, i també, doncs, va obrir la porta també algun debat envers l'ocupació i els treballs que s'estan fent, en aquest cas ocupació laboral, en aquest cas dels treballs que s'estan fent des dels ajuntaments i les eines que també se'ns fan arribar, i en aquest cas, com podreu veure, el que és aquesta llista definitiva, també dins i davant de la protecció de dades, doncs, surten els números xifrats, però els precisament les persones, doncs, que s'hi han presentat saben, i s'ha publicat precisament a l'ordre de mesos i exclosos. En aquest cas, no sé si des de la regidoria d'ocupació es vol afegir alguna cosa. Salvador?
No, com tu bé has dit, al final s'han presentat només de 40 persones i, bueno, s'ha fet el procés de selecció amb els criteris tècnics preestablerts per cada una de les especialitats que s'han fet, i en principi, bueno, seguir el procés legal que toca i res més. En principi és la continuïtat de fins a finals d'any, i crec que els tècnics crec que han fet un treball molt, molt ràpid i molt eficient en poc temps, i res més que dir. Si alguna cosa voleu comentar més en concret, doncs podem continuar.
Un parell de coses, eh? Aquest pla d'ocupació és, en aquest cas, la publicació doncs, que es va ser tramès a l'Ajuntament, era bianual, tot i que cada any hi ha el compromís de que hi hagi un pla d'ocupació que arribi als ajuntaments, dotat per 80.000 euros el 2017 i 80.000 el 2018, i en aquest cas el criteri doncs, estudiat per part del regidor Salvador i compartit amb l'equip de govern ha estat doncs, de dotar precisament de noves, en aquest cas, incorporacions tant en l'àmbit de brigada com l'àmbit administratiu de la casa.
Sí, els llocs que s'han cobert han sigut 4 persones per la brigada i un per administració i l'altre per...
Tècnic.
Per tècnic. Sí, cal dir que aquest... oficina tècnica.
Oficina
tècnica. Suport a l'oficina tècnica.
Urbanisme.
D'acord. Urbanisme. Montse Ferrús i Isabel. Com bé deia l'Aleix, és bianual, vol dir que en principi s'acaben el 31, era un tema legal que s'ha de fer per normativa, però poden tindre continuïtat.
D'acord, donaríem la paraula al PDeCAT si vol esmentar
sí,
alguna cosa.
Sí, no, a veure... nosaltres insistirem, és una reflexió, no és ni cap prec, ni cap... ni insistirem, diguéssim, a curt termini, poder a mig i llarg termini sí, i ho direm d'aquesta manera perquè també és una dinàmica que jo he estat a govern i l'hem practicat, entenc que exactament com es fa a dia d'avui, però bé, quan un llegeix i escolta debats, doncs et fa pensar sobre aquest aspecte en concret. I de fet, avui hi ha una columna a la part d'Economia a la Vanguardia que va molt relacionat amb això també, del Miquel Puig. Tenim 80.000 euros el 2017, 80.000 euros el 2018. A nivell estructural, a l'Ajuntament, això li va molt bé, perquè els llocs de treball que d'alguna manera no cobrim ens ajuda a fer funcionar la casa. I això passa una mica... Una mica passa, si no passa absolutament del tot, però sí que passa parcialment. Vull dir, no ens enganyem, agafem 4 persones de brigada, altres d'administració que ens ajuden a fer feina, òbviament, i ha de ser així també. Però l'objectiu dels plans d'ocupació, l'objectiu final, no és tant, com ho diria jo, ocupar una part estructural de les administracions, sinó inserir laboralment a les persones que estan a l'atur. Llavors, aquí podríem parlar de molts perfils i és molt possible que el discurs que jo estic dient no es compleixi al 100% amb les 6 persones, que desconec qui són, per cert, que ocupen aquests llocs de treball. Però l'objectiu dels fons d'ocupació hauria de ser, i amb això em remeto a la columna que he pogut llegir precisament avui a les 8 del matí, de que o hi ha un seguiment més personalitzat de les persones que estan a l'atur o persones amb dificultats d'inserció laboral, o el que farem, senzillament, des del nostre punt de vista, és un pedaç. És a dir, ajudarem durant un temps a les persones que cada any puguem anar ocupant els plans d'ocupació, però realment moltes vegades no les inserirem laboralment. Això és així. I per tant, això em fa pensar també que quan doncs, aprovem rendes mínimes d'inserció, el que no fem és solucionar el problema, que és situar a la persona al mercat de treball, que és allà on es dignifica realment a la persona i on aquella persona pot iniciar un projecte professional, un projecte de família, un projecte personal de vida, no? I el que poder l'administració hauria d'encaminar l'esforç no és tant... I me'n vaig a un extrem només perquè, diguéssim, ens mantengueu. Si no hem d'anar tant al sistema de peonades, donem un lloc de treball o paguem amb una subvenció, garantim que aquella persona està uns mesos ocupats i després, a més, fa una cotització i pot cobrar algun mes més l'atur, perquè és el que passa moltes vegades, sinó el que hem de fer és realment inserir laboralment aquestes persones. Aleshores, una mica amb el debat que em sembla que vaig tenir l'altre dia amb el Salvador mateix, és que hi ha moltes... estem plens de molt bones intencions, tothom ho vol fer tot, però els resultats reals no són els esperats.
Sí, sí. Home, jo que ho comparis amb les peonades, que les peonades van al llit, crec que és una mica...
No, però entén-me, no, ho he exagerat perquè se m'entengui,
sí,
perquè
sí,
no és el mateix.
Jo crec que estem molt d'acord.
Ho he exagerat perquè se m'entengui, però carai, que el model tendeix una mica cada vegada més cap aquí, és, i no, el que hem de fer és que vagi cap a una altra banda, que a la persona que, doncs, que no té cap mena de formació, per exemple, a través dels plans d'ocupació adquireixi un currículum, adquireixi una formació que després tingui una ocupabilitat. Aquest és l'objectiu. No, l'objectiu no és anar creant un espai de... No sé com qualificar-ho, perquè no, potser se m'entendria malament i no voldria que fos així, però gairebé d'infraocupació, no? No ho sé, llavors l'objecte, és a dir, els fons realment no són per això. Els fons realment no són per això, sinó que són per formar la gent una mica. Què fem amb els... Crec que l'Ajuntament de Capellades també ho hem fet, amb la garantia juvenil. Quin és l'objectiu de la garantia juvenil? Que els que ni estudien ni treballen, o estudin o treballin. Jo personalment sé d'algun cas real que per complir els criteris d'una subvenció, perquè s'ha de formar, perquè ha de fer unes hores no sé on, una empresa el truca i no pot anar a treballar, que no oblidem que és l'objectiu real, en un lloc on hauria tingut una continuïtat i una feina fixa, per què no? Perquè hem de complir la burocràcia. I, ostres, això és un absurd en si mateix, que ho entenc perquè coneixem l'administració. Però clar, l'objectiu és treballar. Aquest és l'objectiu final. Aleshores, deixem aquesta reflexió aquí, però poder a mig o a llarg termini sí que hauríem de pensar com fem això, no? Perquè l'objectiu, vaja, és que no hi hagi un 18 o un 20% d'atur, que és el que tenim al nostre municipi o a la nostra comarca. I per altra banda, de feina n'hi ha també, eh? I això jo ho puc dir perquè ho conec. De feina n'hi ha. I no aconseguim casar les dues coses. Bueno, aquí ho deixo i poder això sí que hauríem d'anar-ho treballant també a veure com ho podem fer. Aquí hauríem d'anar valorant diverses coses. L'Ajuntament també fa i ha fet durant molts anys els... Ho dic perquè a vegades l'avaluació del que hem fet ens pot donar pistes de què és el que podem fer, no? I me'n vaig a un altre tema. A l'Ajuntament, juntament amb la Diputació, també organitzem els cursos d'accés als cicles formatius. Uh-huh. Hem de veure quins resultats hi ha. Perquè l'objectiu, com aquest, no és gastar-nos la subvenció. No és fer els cursos d'accés al cicle formatiu. L'objectiu és que aquest curs serveixi per fer un cicle formatiu i aquella persona pugui treballar professionalment, de veritat, no? Bueno, jo no volia deixar passar per alt aquesta reflexió perquè, doncs, en algun debat he tingut oportunitat d'escoltar-lo i dic, carai, això és cert, no? I si entre tots no ho fem, o menys capellades, si nosaltres podem dir, és que això és el sistema. Bueno, nosaltres formem part del sistema i només dins del sistema podem canviar-ho o podem posar un granet, no? Deixem aquí la reflexió.
Res, jo, ja saps, com vam comentar a la comissió informativa, estic molt d'acord amb aquest planteig. Els plans d'ocupació són per inserir persones amb problemes socials, majors gent de més de 45 anys, i la realitat doncs és molt difícil tindre continuïtat en aquestes feines, perquè a nivell de l'administració no pots crear llocs de treball. Llavors diríem que és el peix que es mossega la cua. La necessitat hi és, però no es pot continuar. Per altra banda, crec que a nivell d'Ajuntament, jo crec que això és una mica una altra dimensió. No es pot resoldre l'Ajuntament de Capellades el tema de l'inserció. Jo crec que és un tema més de país i més de lligar les realitats, no? Per altra banda, t'he de dir també que dins de les possibilitats tenim el servei de l'insertora laboral, que fa aquest treball també més apropiar a les persones que tenen aquests problemes precisament. I aquí sí, quan hi ha també un treball molt més constant, que és la insertora laboral, que també és un conveni que tenim amb el Consell Comarcal, que està gestionant unes 200 persones amb aquestes dificultats. Diríem que sí que s'ha de millorar, però potser jo crec que el problema greu que hi ha és com pots donar estabilitat a aquestes persones amb les seves capacitats també, perquè hi ha un cercle, hi ha un ventall d'aquestes persones que les capacitats són les que són. I després hi ha una altra part afegida, que jo també l'hem comentat en comissió, que era lo important no és col·locar aquestes persones en un lloc de treball, donar-los una feina, sinó que és aquest seguiment, aquest aparellament, aquest tutelatge que se li ha de fer, que després això ens falla bastant, crec.
Us recomano, i és casualitat, però no puc deixar de dir-ho, i no, jo personalment no comparteixo tot el que diu aquest professor, però sí que comparteixo el que avui escriu, no? Que potser falta més un seguiment personal, més personalitzat de les persones amb dificultats, que no pas, ho diré a la brava, no? Donar diners perquè sobrevisqui la gent. No, és que amb això no solucionem els problemes.
Jo crec que falten unitats de suport per fer l'acompanyament amb aquestes persones. Si els plans d'ocupació duren 6 mesos, hi ha d'haver un suport paral·lel per poder gestionar aquestes persones en el lloc de treball. Que segurament que si estan adaptant-se en aquests llocs de treball, possiblement per la propera vegada ja haurien fet una formació real, que de vegades és per tapar forats ara.
Sí, però mira que, per exemple, el tema de la garantia juvenil, jo dic ara, sense dades a la mà i això, però és que crec que el problema és que no es podien gastar els diners perquè no hi havia prou gent amb qui gastar els diners. I em sembla que tothom sap que hi ha més gent que diners a gastar. Llavors aquí ja hi acabo. Hi ha un problema profund de valors.
Tot i així, crec que el sector de la població que va destinat als plans d'ocupació, amb la realitat de Capellades, és un servei bo que dona feina a unes persones amb problemàtiques vàries i que durant un X temps doncs, donem un servei.
Això és no, jo la reflexió és que deus... Mira, no ho sé perquè, òbviament, les dades són anònimes. Les dades són anònimes i, per tant, no ho puc saber del cert. Però estic segur que molts dels que s'han presentat ara no és la primera ni la segona vegada que es deuen haver presentat. Llavors això vol dir que no ens acaba de funcionar del tot. I escolta, si nosaltres governéssim, poder ara mateix faríem exactament el mateix. Mm-hmm. Que no és una crítica... És una anàlisi i una reflexió, res més.
Deixat l'estona per anàlisi, també va sortir en comissió informativa, entenc que és correcte, vull dir que també estem aquí precisament per analitzar les qüestions. Donaria la paraula a Esquerra Republicana.
Bé, és només la relació d'admesos i exclosos, no? Tampoc, no? Però sí que enllaçant i acceptant totes les limitacions del sistema i de les adjudicacions dels plans d'ocupació, nosaltres, des d'Esquerra Republicana, hem estat sempre, i també ho han patit els nostres companys de govern, especialment insistents en no desaprofitar la més mínima oportunitat i després ja veurem com encaixem això amb equipaments, amb espais, amb uniformitat, amb coordinació amb treballadors de la casa, perquè, insisteixo, amb totes les seves limitacions és una oportunitat real, i podem pensar que després el grau d'inserció és molt baix, però també hem de ser conscients que moltes d'aquestes persones amb aquests perfils que ha comentat Marcelí fa un moment, el perfil més de treballador de brigada, la seva expectativa professional moltes vegades és acabar amb una brigada. I per tant, com més experiència tinguin en brigades, més opcions tenen a entrar en qualsevol brigada de qualsevol ajuntament en qualsevol moment que hi hagi alguna baixa, que tot i ser poques, és la seva ocupabilitat millora precisament pel fet d'haver estat ocupats amb feines semblants. I per això jo crec que no és només, que segurament per ells també, que no és només el fet, com s'ha comentat fa una estona, de garantir 6 mesos de treball, de sou, de cotització, d'ingressos i de subsidi posterior, això a molta gent li pot ser un gran ajut, però com s'ha comentat, no, això tampoc no vas enlloc, això és xutar la pilota endavant i ajornar el problema a quan s'acabi aquest subsidi. creiem que en molts casos, encara que després s'acabi la feina, hi ha aquest augment d'autoestima, hi ha aquest saber que has pogut treballar i que has rendit i que la teva feina, si fan veure que, ets, que és útil, doncs tu també ho veus i per tant també guanyes confiança a l'hora de sortir després al mar dels taurons a buscar feina per tu mateix. Per tant, plans d'ocupació sí, tots els que calguin, amb totes les limitacions, però aprofitats al màxim. I enllaço amb el que s'ha comentat fa un moment del programa de garantia juvenil. És veritat que el que va passar l'any passat amb el programa de garantia juvenil va ser, diguem-ne, per ser suaus, una mica espectacular. Perquè, com molt bé dius, hi havia més gent necessitada d'aquells programes que no pas s'hi van presentar, i al mateix temps hi havia més diners per a aquells programes que no pas gent s'hi va presentar, entre altres coses perquè no es va informar en temps que aquests potencials usuaris s'havien d'inscriure en un programa concret per poder-hi accedir, no a nivell brau, on està l'atur, sinó que havien d'estar inscrits a l'atur amb aquella modalitat concreta, no? Esperem que aquest any, esperem no, sabem que aquest any el boca orella funciona de meravella i tothom ja sap on s'ha d'apuntar si després vol optar alguna feina d'aquestes de l'administració. Per això insistim en totes les limitacions del sistema. Jo crec que com a administració local, que és el que hem dit moltes vegades, és la més propera, som nosaltres qui ens trobem després al forn o al cafè, a la gent que té aquestes necessitats, no els que estan fent el programa de garantia juvenil des de no sé quin ministeri. I per tant, tot i saber les mancances que tenen aquests programes, crec que els hem d'agafar tots i després els hem de flexibilitzar, els hem de modular per intentar acollir el màxim de gent possible i donar-li el millor recorregut possible.
D'acord. Passaríem la paraula al Partit Socialista.
Bé, més enllà del debat que ha sorgit i que entenem que segurament el fet de que la realitat no coincideixi gaire amb l'escenari teòric que segurament es va fer servir a l'hora de plantejar aquests programes i per tant aquests programes d'ocupació no donen el resultat que tots voldríem, però entenem que sempre que hi ha aquesta oportunitat s'ha d'agafar i s'han d'aprofitar, però sí que hi ha si no m'ha entès malament la documentació, hem vist que hi ha un parell dels plans en què només hi ha dues persones que s'han presentat i una. Llavors no sabem si és un problema de perfil molt concret o simplement que per dates potser no ha corregut prou la informació. No per res més enllà de la preocupació del fet que si són llocs que, com comentava el portaveu del PDeCAT, en futur poden ser places que pot ser interessant, no pot haver-hi necessitat des de l'Ajuntament de cobrir, doncs que una mica estiguem al tanto i preparem com s'ha fet amb d'altres llocs de la casa, la borsa de treball pertinent.
Un o dos?
El 3 i el 4.
Sí, en el 3 veig que hi ha dues persones i en el 4 n'hi ha una. No sé si és que dins de les exclosos hi havia
més
gruix
sí.
O... O sigui, més que res...
Jo sabia que una només hi havia dues, això sí que ho sabia, al nivell de tècnic, però no...
No sé dir-te. Per l'especificitat del lloc i del...
Sí, el de l'administració, no era? El tècnic n'hi havia dues. Dues persones van presentar.
No, més que res, perquè et comento, perquè són llocs que es poden trobar amb dificultats
sí,
per cobrir...
Sí, demanaven doncs... una sèrie de requisits tècnics que eren de tècnics. Van presentar dues persones amb nivell tècnic alt.
Intentem una mica avançar possibles problemes del dia de demà per intentar tenir una mica de bossa en aquest sentit, per aquestes places.
D'acord. No sé si volia afegir alguna cosa a la Su?
No, només volia afegir que... Avui justament, que també sembla casualitat, no hem tingut un debat precisament tant amb la tècnica de joventut com amb el tècnic d'educació, precisament amb el tema dels graus mig i grau superior. Aquest any ens han otorgat una mica més de subvenció i valoràvem la possibilitat precisament de buscar una figura que fes aquest acompanyament que, del que s'estava parlant ara, no? Perquè també veiem que doncs, falta un seguiment i falta, bueno, una mica amb el que es plantejava ara mateix, doncs, fer l'acompanyament aquest que creiem que falta. Ho fico sobre la taula perquè és un debat que ja s'està treballant des de l'àrea.
Parlem de garantia juvenil, en aquest cas?
No, parlem dels cursos d'accés de grau mig i grau superior.
Ah, els que ha comentat, vale, perfecte.
Sí. Bueno, amb el tema de la garantia juvenil, en aquest cas, crec que sí que hi va haver aquest acompanyament. Vam aconseguir que hi hagués una figura doncs, que fes de tutor a cada un dels joves. En aquest sentit sí que crec que la feina es va fer correctament.
Ja sé que és un donar compte d'un decret, però ha generat debat i ho trobo positiu. Agraeixo que agraïm en nom del grup a la regidora d'ensenyament doncs, que ens expliqui això. Només afegir que valdria la pena, volem fer l'aportació següent, és a dir, pot ser el setembre, no sé, ho deixem a la vostra disposició i també quan tingueu la informació. Bueno, fer una mica de valoració dels resultats. És a dir, qualsevol política pública, o fins ara sempre s'han fet i després no sabem què passa. I bueno, és una mica el que dèiem abans. Per exemple, els cursos d'accés als cicles formatius, també és important saber quin resultat han tingut. Han pogut accedir a un curs? Sí. No, per què? Perquè no hi ha places, que això també ha passat, o perquè ho han abandonat a mig curs? Si realment, no sé, potser es pot valorar políticament si per sobre un 50% d'absentisme es deixa de fer el programa, perquè al final estem destinant, si no m'equivoco, uns 18.000 euros l'any entre Ajuntament i Diputació a fer aquest curs. I estem d'acord, ho hem fet i volem que se segueixi fent. Però poder faria falta saber una mica els resultats de tot plegat, per saber si hem de continuar fent el mateix o hem de fer una altra cosa.
D'acord, sí. Donem per tancat el debat a partir d'aquest decret, que, com dèiem, també no deixa de ser interessant i necessari durant molts cops. Ara sí que passaríem a un nou punt de l'ordre del dia. Seria l'aprovació de revisió del padró d'habitants. 1 de gener de 2017. En aquest cas, aquesta aprovació ens determina que a 1 de gener de 2017 la població de Capellades en el padró d'habitants resulta la xifra final de 5.226 persones. En aquest cas, 2.584 homes, 2.642 dones. Com a dada comparativa, que sempre doncs, mirem de donar, en relació al 2016 hi havia 5.227 persones. En aquest cas, si comparéssim, aniríem una per sota, de 2017 a 2016, i en el 2016 en aquell cas eren 2.574 homes, 2.653 dones. No sé si algú vol afegir. Passaríem a la votació d'aquest punt.
No sé si tenim un problema numèric. Suma o no suma?
Sí, el dels 2017 o el dels 2016, va comentar amb...
La nostra regidora, els tècnics ja ho tenen això, comencen a fer números,
sí.
I llavors... Els que són més de lletres no ho sumem.
No, també perquè ho he comprovat. Molt bé, doncs passaríem aquest punt a votació. Vots a favor?
Queda aprovat per unanimitat.
Passaríem al nou punt de l'ordre del dia. En aquest cas seria l'aprovació del conveni 2017 amb l'entitat Capgrossos de Capellades.
Bé, crec que n'hem parlat bastament ja en el moment de l'aprovació del pressupost, perquè això ja es va preveure, després en comissions informatives, podem repetir una vegada més, bàsicament perquè en quedi constància, però recordeu, és el conveni amb el qual pactem en Capgrossos de Capellades tot aquest suport mutu per a la celebració dels actes del seu 20è aniversari. Capgrossos de Capellades s'adreça a l'Ajuntament ja l'últim terç del 2016 per plantejar quin serà el recorregut d'aquesta celebració, tots els actes que es farien ja des del 2016 fins a l'acabament del 2017 i una mica buscant complicitat, acompanyament per part de l'Ajuntament perquè era un programa realment ambiciós.
aquest acompanyament, aquesta complicitat es fa palesa des del primer moment, es pacta intentar tenir diferents finançaments externs més enllà de la col·laboració que pogués fer l'Ajuntament de Capellades i dels recursos propis que pogués generar l'entitat. Es faciliten entrevistes amb gent de la Diputació de Barcelona per estudiar en temps com sol·licitar la subvenció de la millor manera possible, però com que tots sabem que les administracions tenen els seus terminis, les convocatòries de subvencions van amb l'any avançat i Capgrossos havia de començar això, a celebrar actes amb anterioritat a les resolucions de les subvencions de les altres administracions, van pactar en el seu moment que això, que l'Ajuntament de Capellades també hi participava amb 2.500 euros, una mica a l'espera de, i amb esperança, que això fos suficient perquè la resta d'administracions portessin una quantitat suficient per fer tots els actes. No? Així ho vam aprovar en el pressupost de l'any en curs, i el que sí que faltava era, clar, la formalitat d'aprovar el conveni i formalitzar quines eren les condicions. Sabeu, entre la comissió informativa ja vam comentar que hi havia un informe de secretaria que deia que potser caldria que quedés més delimitat quin era l'objecte del conveni. Llavors ja es va afegir, en la mateixa comissió informativa es van comentar en forma d'annex tots els actes que donen sentit a aquesta col·laboració. I l'altra aportació que es va fer des de secretaria era especificar que el 31 de desembre era la data d'acabament del conveni, no de les actuacions, sinó que quedés clar, ja que el conveni era per la celebració dels actes d'aniversari, doncs que el conveni acabés amb l'any en què se celebra l'aniversari. Si després s'han de fer altres accions, doncs ja es conveniaran en el seu moment. No sé, com a cosa destacable també, per destacar alguna cosa, comentar que es va preveure la possibilitat de que hi hagués bestreta, precisament en previsió que les aportacions de les altres administracions es poguessin endarrerir més del desitjable. I el que portem a aprovació és això, el conveni pels 2.500 pressupostats, però amb la possibilitat de tenir una bestreta de 2.000, no de la totalitat, amb anterioritat perquè hi hagi, diguem, flux de caixa per poder fer front als pagaments que vinguin abans que arribi l'aportació tant de la Generalitat com de la Diputació de Barcelona.
Molt bé, moltes gràcies. Donaria la paraula al Partit Demòcrata.
No ens extendrem més i votarem favorablement.
D'acord. Partit Socialista.
No, per part nostra, com hem fet en d'altres ocasions, i sent un acte singular com és el 20 aniversari de Capgrossos, una entitat que fa activitats per la vila, doncs hi votarem a favor, evidentment.
Bueno, és de la capa i els CUP, evidentment, també. I res més, passaríem a votació d'aquest punt, d'aquest conveni amb Capgrossos de Capellades. Vots a favor?
Queda aprovat per unanimitat.
Passaríem a l'últim punt de l'ordre del dia, en aquest cas seria pregs i preguntes. Abans, però, voldria doncs, comentar un parell de coses, una, diguem-ne, més desagradable, més seriosa. En aquest cas, se us informa si no esteu al cas, hem procurat que sí, que se us avisés als regidors i regidores de la corporació, també doncs, als veïns i veïnes, doncs, que malauradament un dels treballadors d'aquest ajuntament doncs, ha mort aquesta matinada i, doncs, conseqüentment, des de l'Ajuntament entenem que des de tots els partits polítics fem arribar el condol a la família, amics i amigues d'aquest treballador, d'en Joan Colom, que també, per qui pugui, demà a les 11 del matí a l'Església de Santa Maria de Capellades s'oficiarà precisament el seu enterrament. No volíem, en aquest cas, passar aquest ple sense tenir aquestes paraules de condol i fer-ho amb el vostre permís en nom de tot l'Ajuntament i tots els representants polítics que aquí estem. Per altra banda, com a informació, aquest és el ple de juliol, principi d'agost, si no hi ha cap, diguem-ne, qüestió urgent, no hi haurà ple, però sí que hi haurà festa major i, per tant, com sempre fem, recordar que esteu tots i totes convidades, que hi ha una sèrie d'actes més oficiosos que altres, en els quals sempre es convida tots els regidors i regidores a assistir-hi, que en gaudim i en gaudiu precisament de tots els actes que des de l'equip han pogut programar. En aquest cas també des de l'alcaldia desitjar, si és que no ens veiem, que segur que sí, per motius diversos, que pel que queda d'estiu o vacances en pugueu gaudir i gaudir-les plenament. Per tant, en aquest cas de moment deixaríem aquí i donaríem la paraula a pregs i preguntes al Partit Demòcrata.
Bé, agraïm els aclariments, ens solidaritzem pel traspàs del treballador, en Joan Colom, i agraïm que el pèsam sigui de tota la corporació. Bé, volíem traslladar un parell o tres de propostes, aclariments, mirem de ser breu. Primer de tot, ens deixem al carrer Abat Muntades. Ens preocupa realment, davant del que és el museu, amb la bassa i la piscina, és una cosa que potser fa temps que veia i crec que l'havia comentat, però no, l'altre dia em va semblar que era més i per tant, demanaríem l'actuació aquesta que es pugui calendaritzar, perquè em sembla que...
Està calendaritzada, us informo, aquesta setmana justament amb els serveis tècnics s'ha anat a mirar al carrer, perquè sí s'ha detectat que el carrer ha cedit, ha anat cedint durant els últims anys, mesos, i que ja provoca fins i tot un malestar quan passes amb el cotxe. I per tant s'ha detectat precisament...
Però jo crec que ara s'ha accelerat.
Sí, hem notat això. Ja fa temps que hi havia un clot i hem notat que aquest clot ha cedit una miqueta més en els últims mesos. Hi ha una actuació ara d'urgència en la qual se'n cimenta precisament tota aquella part, perquè l'actuació és d'aproximadament uns 20-21 dies. Llavors el que es fa és una mesura d'urgència perquè com a mínim no hi hagi cap ensurt, ha anat als serveis tècnics, s'han mirat, i la calendarització seria per actuar a setembre, si no m'equivoco.
Aquí hi ha dues consideracions. Sí que de cara al setembre s'actuarà de forma definitiva, que sí que vol dir que s'aixecarà tot el paviment i s'actuarà en els fonaments, però sí que es farà una mesura provisional, que justament no m'ha donat temps d'explicar-la a la resta de l'equip de govern, per tant, que així quedin una miqueta assabentats en el dia del ple, que sí que es farà un formigonat així ràpid, per tal de solucionar aquests greus, que sí que és veritat que des dels tècnics, com ha dit l'alcalde, ja s'ha detectat que mesos enrere la cosa ha anat cedint amb més rapidesa que no pas de la que cedia abans.
Visualment es nota,
I clar, com que per qüestions tècniques de deixar que el formigó acabi forjant bé, clar, no volem empantanar un carrer en vísperes de la festa major, l'afluència de gent, anades i sortides, també tenim el tema de la piscina, com hem dit, és un lloc concorregut, i es fa una primera intervenció, o es proposa de fer una primera intervenció de cara al setembre a fer la intervenció ja definitiva.
D'acord. Seguim.
Després hi ha una pregunta. Voldríem saber amb quina freqüència s'estan netejant els contenidors.
La freqüència ara mateix no te la sé dir del cert. Sí que és veritat que l'empresa que ens fa la recollida té l'obligació de netejar-los. Ells quan detecten també, igualment quan nosaltres detectem uns contenidors o una zona on hi ha ubicats contenidors que cal una neteja, així els hi fem arribar i al cap d'ells ho fan ràpidament. Sí, la periodicitat ara mateix no te la sé dir, però sí que està dintre de les seves obligacions el fet de netejar contenidors i així com reposar-los, els trencats i fer les substitucions.
Bé, nosaltres segur que hi ha aquesta obligació, el que no estem tan segurs és que aquesta obligació es faci efectiva. Llavors el que sí que demanaríem, home, nosaltres entenem i no sempre s'ha fet, però s'ha intentat fer sempre així, és que almenys els mesos de juliol i agost es pugui fer un parell de vegades al mes, perquè és que a vegades, per exemple, precisament davant de la piscina, pujar per la rampa...
Ara ja previst fer-ne una o dues setmanes, o sigui que...
Esclar, no, però entenc, regidor, és a dir, sí, d'aquí dues setmanes ja anem a la festa major, que ho entenc, però és que no sé com estarà la contracta, però podria ser a veure si fora de la contracta també es pot fer alguna cosa, perquè...
No, si es demana...
Fa una pudor que, escolta...
Perdona, entenia que el... neteja interna, de contenidor.
Sí, no, quan es fa la recollida de l'RCU o de la Form, l'orgànica, doncs just darrere del camió de les escombraries n'hi va un altre que neteja els contenidors. Perquè precisament no hi hagin bosses al darrere, van els dos junts. No sé, reclamem això perquè, és a dir, si fem, diguéssim, com el reglament de la piscina i anem més tard, ja haurà passat l'estiu i llavors, bueno, ja no farà tanta pudor. Per tant, el que demanem és que es faci almenys un parell de vegades al juliol i per la festa major. Després poder ja no fa tanta calor, ja sabreu capaços de valorar els costos o les obligacions que ja té aquí, no? Bé, abans hem parlat del tema de la seguretat i ens ha vingut al cap que poder una bona manera de fer-ho seria ressuscitar una cosa que ja es va crear el passat mandat, que era la comissió de seguiment, ara no recordo exactament el nom, però hi havia una comissió de seguiment de seguretat local, amb la idea de que es fes sempre abans...
Junta de seguretat?
No, una cosa és la Junta de Seguretat Local, on oficialment només hi poden participar...
Era una comissió.
L'alcalde, el regidor, i si hi ha algun regidor més convidat, més les forces de seguretat de l'Estat.
Així era, sí, sí.
No? Sí, la local, els Mossos i la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, si s'escau. No sé, això així és com bastant, no?
Sí, sí, sí.
Però el que sí que hi havia era una comissió prèvia amb la idea de fer partícips a la gent, perquè hi havia un concepte, és que les dades al final no arribaven enlloc, no? I poder una manera de, no sé, potser és una manera, tenim uns estatuts fets i tot fet, vull dir que tampoc no estan llunyant,
Jo, permetem, agafar una qüestió que crec que és positiva i l'altra potser no tant en la realitat que jo personalment vaig viure, no? En aquesta comissió de seguretat que se'n va fer una anualment, era més un intercanvi de, diguem-ne, de cromos d'actuacions dels diferents cossos policials, que més que comissió de seguiment de seguretat, semblava en el seu moment, i per què dic una de bona i una dolenta, Això principalment no em suposava, o crec que no em suposava res, diguem de... no de positiu, ni tan sols això, res, més enllà de saber quantes actuacions havia fet la policia local, o la Guàrdia Civil, o els Mossos, que està bé, i està bé tenir-ho ja, però potser el que ens falta és crear potser un ens o un espai més de seguiment, principalment amb el que es fa des de policia local, amb entitats...
Bueno, valoreu si això pot ser aquest espai, que és el que em sembla que es volia. Ara, si a partir d'aquí s'ha de canviar una coma de l'Estatut, el canviem.
Crec que, no sé, si algun regidor més hi va assistir, però...
Valoreu la possibilitat, o si s'ha de fer de manera informal. Després també la dificultat era que els membres hi anessin, I això també s'ha de tenir clar, No els membres de regidors, sinó de fer venir a qui tu vols que fer partícip. No sempre és fàcil.
Sí, ja ho recordo.
Bé, i finalment, el que sí que suggeriríem és que a la web municipal, que per cert, felicitem el regidor de comunicació per la regularització que ha efectuat molt diligentment amb el tema de l'escut, però que porta molta feina, oi? Però la feina està ben feta, això també ho haig de reconèixer. No, que diríem és que, i avui ho hem comentat amb secretaria, que els reglaments que anem aprovant o les ordenances vigents, poder no cal les fiscals perquè és molt farragós, però aquests reglaments, hi hagués un apartat a la pàgina web perquè això fos accessible per tothom. Perquè a vegades podem aprovar ordenances o reglaments, els encodernem als actes de les juntes, però potser ni els mateixos regidors, però també cal, és a dir, els reglaments els ha de saber la gent, que al final el que fem nosaltres va destinat a la ciutadania. No és una cosa que només serveix per nosaltres mateixos, no? Llavors, suggereixo que estigui penjat suggerim en un apartat de...
Aviam, a tots els reglaments, tot l'oficial, està al portal de la transparència. El que passa és que els reglaments, com que s'agafen automàticament del FIDO quan els envien. Ara hi ha una normativa nova que quan hi ha una modificació s'ha de fer el text refós i tornar a enviar al FIDO. Per tant, nosaltres el que fem és enllaçar el portal de la transparència que gestiona la Generalitat, automàticament el que és secretaria ho envia a qui toqui, allà ho agafen automàtic i ho posen al FIDO, l'enllaç hi és, el portal de la transparència. Normativa, el que passa... Que...
Sí, no, ja ho sé que el CIDI hi ha la normativa...
Sí, el que passa és que allà hi ha totes les modificacions i a vegades no trobes l'ordenança. Amb aquesta nova llei de posar els textos refosos, a mica hi seran i es trobaran.
Entenc, perdona, Marcelia, sí, entenc que la proposta és una pestanya més visible...
Ordenances i reglaments. Fàcil, no? El CIDO, jo perdoneu, i mira que he estat regidor, em sembla molts anys... i he tingut responsabilitats i això, però realment el CIDO fins fa un any jo no sabia el que era. Bueno, i em dieu, home, poder ets ja, incompetent, no ho sé, no.
Ara hi ha un enllaç directe a normativa del portal de la transparència. Però, però tens que fer dos clics. Portal transparència, normativa, llavors la normativa, surten totes.
Si no et dic que no tinguis raó. No et dic que no tinguis raó. Però amb dos clics també puc accedir a la web de l'FBI, no? Però, doncs clar, però vas a saber.
Però és que hi és aquesta informació. Però hi és. Està amagada. Està poc visible perquè no hi ha els textos refosos.
Aquí és on vaig jo.
Vale? Està jo poc intento, visible.
El que intento és que sigui algo que pel ciutadà més no més normal. Tothom és normal. Vull dir en el sentit de que el que sap la gent és la web de capellades.cat, vas allà. I poder, per facilitar informació n'hi ha molta, però quan te'n posen molta no la trobes.
Aquesta està clara, falta una mica que hi hagi un text reforç.
Posem sobre la taula. I res, i acabem perquè si no això es fa molt llarg i ens reiterem en que primer tinguem unes bones excavacions, que suposo que aviat començaran, a veure si trobem alguna cosa que encara ens posa més al mapa, i per part dels regidors del grup demòcrata desitjar a la resta de regidors i regidores que també tingueu bones vacances, bona festa major. Gràcies. No em vull deixar, com no pot ser de cap altra manera, a la senyora secretària i a la senyora interventora.
Molt bé. Molt bé. Seguiríem, si us plau, que no hem acabat. Donaríem la paraula a plecs i preguntes del Partit Socialista.
Bé, com bé ha comentat l'alcalde, primerament donar el condol a la família i amics del Joan. Nosaltres sempre volíem fer tres petits precs. Per una banda, hem vist que s'han acabat ja les actuacions a la depuradora de Vallbona, que provocaven molèsties als veïns. No sabem si ja tenim alguna dada, encara que sigui una mica, no sé si prematura, però de si realment els veïns han notat aquesta millora.
Les dades de son han augmentat a la part veïnal afectada, però crec que el Salvador també pot afinar alguna més amb aquesta informació. S'ha de dir...
Entenem que és una època que tampoc no ajuda a dormir.
S'ha de dir... No,
és que estava...
Jo ara faig... S'ha de dir que es va visitar la planta, es va visitar amb els veïns afectats, no només els veïns, sisplau, no només els veïns confirmen que han baixat moltíssim tant les freqüències com els sorolls, sinó que allà mateix a planta es va poder, vam poder observar les millores que s'ha fet des de l'ACA i que fins i tot allà mateix els mateixos treballadors doncs, ens compartien. No sé si Salvador vols comentar.
No, sí, l'única cosa que afegiria és que els veïns, un dels representants dels veïns, al moment que es nota que canvien, ja ens va dir que ja estava aclarit. Vull dir que va ser posar en marxa la instal·lació amb les reparacions pertinents i ja no es va notar el soroll. En quant al tema de les males olors, és un tema que també ens han assegurat, perquè també han canviat tots els bufadors i totes les diferents instal·lacions que fan que es modifiqui les olors, i en principi han dit que també ens hi notarem molt, però això està per veure que encara. Però en quant al soroll va ser instantani. Això sí que realment, a més, crec que ràpid, a més, vull dir que perquè en principi amb sis mesos diríem que el compromís és el gener i amb 4 o 5 mesos s'ha solventat bé el tema. Crec que la gestió és compartida, vull dir, que nosaltres i veïns, però crec que és un èxit. Sí. El tema de les olors ja
s'ha fet un bon seguiment, també des de l'àrea, també dels serveis tècnics i també
ho celebrem.
La coordinació amb veïns i ACA.
Les hores de descans, evidentment, condicionen el dia a dia. I dos cosetes només. Han sortit dos reials decrets, el 616 i el 617. Un és un pla, el Plan Movea 2017, destinat a l'adquisició de punts de recàrrega de vehicles elèctrics o vehicles elèctrics, en el qual les administracions públiques ens hi podem adherir. Creiem que potser seria interessant que li donessin un cop d'ull. I potser el 616 creiem que sí que pot arribar a ser més interessant, perquè és destinat als projectes que afavoreixin el pas de l'economia baixant carboni dins d'un programa FEDE, de creixement sostenible, que en aquest cas a nosaltres com a administració pública ens permetria adherir-nos a ajudes per tal de millorar l'eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques, de l'enllumenat públic, dels edificis municipals, que entenc que és un tema que podem comentar al pressupost i que des de l'equip de govern hi ha voluntat d'implementar, i per tant creiem que en aquest cas si ens hi poguéssim adherir i aconseguir una font de finançament addicional, doncs benvinguda sigui, ens permetria potser ampliar les actuacions previstes.
D'acord. Sí. Res més en aquest sentit?
Bueno, en aquest sentit serien aquests tres pregs i a partir d'aquí desitjar un bon estiu, bones vacances i bona festa major a la resta de companys regidors i de secretària, interventora i de més personal de la casa.
Val, no, agafem aquests pregs, per exemple, que són més que interessants. Abans d'acabar, per això donaríem la paraula de pregs i preguntes al públic, si algú es vol dirigir al ple de l'Ajuntament. Entenc que no, doncs ara sí, donaríem per finalitzat aquest ple. Bones vacances a tots i fins a la propera.